Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora d'un Catalunya migdia en què fins ara us hem explicat que el preu del transport públic integrat continuarà rebaixat l'any que ve per un acord del govern amb els comuns, fet públic aquest matí. Mantenir la bonificació dels títols més utilitzats era una condició imprescindible dels comuns per negociar amb la Generalitat els pressupostos de l'any que ve. També ens hem fixat en una notícia que s'ha de materialitzar els pròxims minuts. Europa anunciarà aquesta tarda que ajorna la prohibició de vendre cotxes amb motor de combustió, vaja, de benzina o de dièsel, més enllà de l'any 2035. En parlarem en aquesta segona hora del Catalunya migdia. I hem constatat amb xifres el que és una evidència. La grip continua creixent. Ja supera els 750 positius per cada 100.000 habitants de Catalunya, després d'una pujada del 30% només l'última setmana. El pic, com us vam avançar ja fa dies, al Catalunya migdia, arribarà per Nadal. I la Generalitat pronostica que les trobades per festes provocaran que la baixada s'endarrereixi més del que és habitual. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que la jutge que investiga la gestió de la Dana accepta un acarament entre la investigada i exconsellera Salomé Prades i l'excap de gabinet de Carlos Mazón. A l'escrit, la jutge justifica aquest acarament per contrarrestar la versió de Prades amb la del testimoni, que no són coherents. Anem cap a València, Alba Barbosa.
Bona tarda. La magistrada vol aclarir les contradiccions entre les versions de tots dos al jutjat de Catarroja. José Manuel Cuenca, mà dreta de Mazón, va afirmar que els whatsapps que es va intercanviar amb Salomé Prades el dia de la Dana, on li demanava que descartés el confinament, estaven descontextualitzats. La jutge també vol que expliquin si Cuenca va donar instruccions a Prades sobre si havia de molestar o no l'aleshores president valencià durant les hores crítiques dels aiguats. La jutge recorda que l'acarament, que no té data fixada, és un element probatori de caràcter excepcional, però pertinent per treure l'entrellat del procés de decisió i deliberació que hi va haver a la reunió del CECOPI.
A Catalunya, Esquerra Republicana celebra que el govern de Salvador Illa garanteixi que l'any que ve es mantindran els descomptes del 50% als principals abonaments del transport públic. Esquerra també ho estava demanant amb insistència. Ara bé, la portaveu al Parlament dels Republicans, Esther Capella, reclama un finançament sòlid pel transport que eviti la incertesa de cada any sobre les tarifes.
Ha passat i d'això ens n'hem d'alegrar. I, en definitiva, el que sí que és veritat, que millor que anar pressionant any rere any, doncs que hi hagués un acord pel transport públic, que és el que ha de passar, i que, en definitiva, doncs també tinguem un finançament sòlid pel transport públic.
Les negociacions entre Amazon i els representants sindicals han reduït en prop de 200 el nombre d'afectats per l'expedient de regulació d'ocupació que la companyia va presentar fa unes setmanes. Tot i això, encara preveu un miler d'acomiadaments. La gran majoria es concentren a Barcelona, on hi ha prop de 800 treballadors afectats. Ho ha explicat als matins de TV3 Eric Carrión, un dels representants de Comissions Obreres a la negociació.
Gent que té un perfil bastant elevat, que tenen molts coneixements tècnics, tenen també coneixements d'idiomes. Aquest era un efecte absolutament res, ni amagatzem ni repartidors.
Demà tindrà lloc la darrera reunió i el síndic...
I el president electe de Xile, José Antonio Kast, titlla de narcodictador el president veneçolà Nicolás Maduro en resposta a la seva advertència perquè el futur govern xilè eviti ficar-se amb els migrants veneçolans. Kast ha volat fins a Buenos Aires, on parlarà amb l'ultraliberal president argentí Javier Milei de control de fronteres i seguretat. Anem cap a Santiago de Xile. Joan Biosca.
Hola, bona tarda. El president electe de Xile, José Antonio Kast, busca fer equip amb l'ultraliberal Javier Milei. Argentina i Xile, socis en la Lliga de l'Extrema Dreta Mundial. Abans de pujar a l'avió, José Antonio Kast contestava al president de Venezuela, Nicolás Maduro, que el qualificava de nazi pinochetista.
Pero yo me centro más en las declaraciones de Maduro, que es un dictador, un narcodictador, y que hoy día está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos, seguramente luego quizás otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable.
Kast busca aplicar les receptes econòmiques de Milei i demanar-li ajut pel control de les fronteres per frenar la immigració il·legal. Joan Biosca, Catalunya Ràdio, Santiago de Xile.
Catalunya migdia. Quatre nissagues, un tresor silenciós, l'ànima d'un poble. Escolta Safarat d'Alfred Bosch, el viatge a un passat vibrant. Escolta Safarat, un llibre d'edicions 62.
Per suturar una ferida es necessiten fil quirúrgic, agulla, pinces, alcohol. I per suturar una ferida en zona de guerra, a més, calen ideals. Independència, compromís, humanitat, no hi renunciïs. Els teus ideals també curen. Entra
a idealesquecuran.com. Metges sense fronteres.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Aquest Nadal, l'Auditori és el millor regal.
Et donem moltes idees perquè l'encertis aquestes festes. Concerts i abonaments per tots els gustos i edats perquè tothom pugui gaudir de la música.
Més informació a auditori.cat.
Caga, tio!
Aquest Nadal, el tio, no només caga regals, també ofertes increïbles a Nissan. Vine a la xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya i descobreix condicions especials en la nostra gamma híbrida i elèctrica. Només per temps limitat. Fes que aquestes festes siguin úniques i estrena Nissan. Bon Nadal! Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Catalunya migdia.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira. El projecte de Xavi Pasqual té un objectiu: tornar a l'elit europea.
Tothom està contribuint, estem tots amb la mateixa pàgina.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
De moment, anotant i siguen efectius davant.
Avui, a partir de 3:15, París-Barça.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins les 4, amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Punès. Bona tarda.
Bona tarda.
El Marcos Lamelas, periodista del Confidencial. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el també periodista Marc Bataller. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Sí. Mullats.
Exacte.
Però es produeix allò que des de molts punts de Catalunya on ens estan escoltant i no plou ni una gota...
Ja neva a Madrid,
i ara
neva
arriba
a Espanya,
el barceloní que diu: oh, ens ha costat molt arribar a la ràdio perquè plou. I plou en alguns punts del litoral, i ens ha dit el Mauri que no a tot el litoral, en alguns sí. A Barcelona és veritat que ha plogut fort aquests últims minuts, i això fa que els tertulians hagin entrat a l'estudi queixant-se.
Efectivament, però els teus mullats són els meus. Per tant, tinc dret a queixar-me.
Jo només he demanat per guardar-hi bé.
Ens has preguntat com estàvem.
No, no, sí, però escolta'm, és que abans d'entrar hi ha una que per què no hi ha un paraigua a l'entrada de la ràdio, l'altra que per què els peus els té molls, l'altra que si els dies com aquest caldria cobrar perillositat per poder arribar a la ràdio. És que de bo, no em feu res més que queixar-vos. Va, anem a algú que sempre té molt més bon humor.
Aquest Nadal, a Bacus és més. A les nostres botigues i al web hi trobaràs els millors regals per llegir més, crear més i jugar més. A Bacus patrocina aquest espai.
Carlota Gurt, bona tarda.
Hola, aviam, això el bon humor, que és una ironia,
No, 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 no. De fet, anava a dir-te, millora'm una mica l'humor d'aquests tres que venen una mica girats.
No, no, jo estic molt contenta que plogui, que tot... Bueno, aquí no plou, eh? Jo estic a la pera i aquí fa una boira persistent.
Tu ets un d'aquests de la gent de fora de Barcelona que diuen: ja estan els barcelonins, que la que plou allà sembla que plou a tot Catalunya. No.
Sí, el que passa que és això, que aquí hi ha una boira tot el dia, que sembla que estiguis en un altre planeta, sembla que el món s'hagi abolit, i això sempre és com tranquil·litzador, no? Per mi.
Perfecte. Doncs escolta'm, ben tranquil amb aquesta boira, què ens proposes?
Avui vinc a parlar de bones notícies, tot i que són bones notícies que a mi no m'afecten, perquè sóc autònoma, i ja sabem que els autònoms en aquest país doncs vivim amb això, en un altre planeta laboral, podríem dir. Me n'alegro pels que els afecti. Volia parlar-vos d'això de que el govern i sindicats han acordat que el permís per defunció de la parella o de parents fins a segon grau de consanguinitat s'ampliï a 10 dies. Vull dir que això ja tocava, perquè fins ara eren 2 dies, que és una cosa terrible. Vull dir, si se't mor la parella o els pares o se't mor un fill i tens només 2 dies, o sigui, com pots tornar a treballar? O sigui, tornes absolutament trastornat, no? Sembla que aquests 10 dies es podran demanar durant els 30 dies següents a la mort, vull dir que a més no cal que els faci seguits, perquè clar, ja sabem que una mort sempre comporta ara l'enterrament, ara els testaments, no? Vull dir que és un trasbals en molts sentits, no només emocional, i per tant, diguéssim, crec que és molt bona notícia. També han anunciat que hi haurà un nou permís de 15 dies per cures pal·liatives, o sigui que em sembla una iniciativa meravellosa, i es proposa tirar endavant un permís d'un dia per acompanyar a una persona en un procés d'eutanàsia, i que aquesta persona no té per què ser parent, diguéssim, simplement t'ha de designar com a acompanyant i això sembla que et donarà dret. Tot això de tirar endavant ho han pactat govern i sindicats, però ai, que la patronal no hi és, no ha donat suport a tot això. I, hòstia, és que em fa una ràbia, no? Vull dir, ja entenem que la patronal ha de defensar els drets, no?, de l'empresa, però arriba un punt que em sembla que amb coses com aquestes fan una mica el ridícul, no? Vull dir, es posen una mica en evidència. Vull dir, que no puguin arribar a entendre i a negociar que quan es mor una persona propera necessites més dies, igual que ja la resta d'Europa, de fet, ja anàvem una mica a la cua i érem dels països que teníem menys dies per defunció. Vull dir que m'ofèn una mica això dels, de que la patronal no s'hi hagi implicat. I també m'agradaria pensar que això algun dia, als autònoms, no?, ens arribarà la manera de que puguem gaudir d'alguna d'aquestes coses, d'aquests beneficis que gaudeixen els treballadors.
Doncs a veure si aquí a la taula algú té alguna cosa a dir sobre aquest permís que està pactat, però no aprovat encara, perquè insistim que caldrà un suport d'una majoria parlamentària.
Però, Carlota, una petita matització, i tenint en compte que és una molt bona notícia i és una molt bona mesura, i no estic en contra de la mesura, però la patronal no hi és perquè no se l'ha convidat.
No, home, sí que hi era, el que passa que, diguéssim, sembla que van encallar, que van bloquejar com les negociacions.
Fa molt de temps que el Ministeri de Treball no compta amb la patronal i aprova les coses pel dret, de manera sistemàtica. Això pot ser una mesura excepcional per a determinats casos. No pot convertir-se en un costum, perquè llavors el diàleg...
El de no comptar amb la patronal,
vols dir? El de no comptar amb la patronal. Ah. És a dir,
pensava
que els permisos.
No, el de no comptar... És a dir, el diàleg social es basa en que patronal i sindicats es posen d'acord i que el govern fa de mitjancer. Això és el diàleg social?
No. Però és que la patronal s'esborra d'aquest partit.
No. Escolta'm, però això...
La patronal, si s'esborra i no juga, doncs què hem de fer? Suspendre el partit?
Jo crec que estàs reescrivint una mica el que està passant amb tot l'amor i el carinyo. El govern, no, d'entrada, no fa de mitjancer. El govern proposa lleis que a la patronal no li agraden. I llavors la patronal decideix o una de dos, o aixecar-se la taula, com han fet, per exemple, van fer amb la reforma horari laboral, o anar a buscar aliats al Parlament, que suposo que és el que faran aquesta vegada també al Congrés, per intentar que propostes com aquesta que comentava la Carlota, i que en fi, subscric tot el que ha dit la Carlota, que aquesta proposta, doncs, el que passi és que no surti del Congrés, és a dir, que fracassi allà. Això és el que ha estat fent la patronal durant aquests mesos, però simplement perquè és que no li agrada el que proposa, en aquest cas, el govern.
El que passa és que aquest cop crec que ho té més complicat per trobar socis al Congrés, perquè l'últim cop amb la reforma laboral sí que va aconseguir Junts i alguns altres partits. La Neus fa que no s'ho creu, però...
No, que no ho sé.
No m'agradaria no pensar que hi ha algun partit en contra d'aquesta solució que proposen govern i sindicats. Espero que no sigui així.
De moment, el que ha fet, el missatge que ha enviat el president de la COE és que no li agrada.
Sí.
No, és patronal. És que no li agrada.
Però espero que no trobi suport de partits que estiguin amb la patronal en aquest cas.
Però jo crec que tots aquests processos han de basar-se, diguem-ne, en l'estil antic.
Quin és l'estil antic?
Doncs que,
pactar.
Es pactava, les negociacions a vegades eren molt llargues, una negociació per una qüestió com aquesta podria durar més d'un any, tranquil·lament, però no s'aconseguia, les parts no acostumen a sortir contentes, però els acords jo crec que eren millors. Jo crec que de manera excepcional pot funcionar o pot tenir sentit per determinades coses que durant molt de temps... i d'una manera molt prolongada i sistemàtica, per exemple, la pujada del salari mínim interprofessional. Doncs, escolta, si durant molt de temps la patronal diu no, m'entens? És a dir, tu pots aplicar-ho de manera excepcional, però si no, estàs buidant el diàleg social de sentit.
Llavors, estic d'acord amb una cosa que dius. És a dir, si tu, que no, com que no estem en aquella negociació, no ho sabem, no? Si en lloc de... improviso, si en lloc de ser 15 dies pels pal·liatius sapiguéssim que la patronal diu no, 15 no, però dues setmanes laborals sí que estaria disposada a acceptar. Doncs llavors sí que tindria sentit això que dius tu de, home, el que ha de fer el govern és intentar aproximar posicions entre el que volen els sindicats i el que vol la patronal. Però és que els missatges que emet el senyor Garamendi i, per exemple, aquí el senyor Sánchez Llibre en la reforma o ara, per exemple, al Garamendi, amb el tema d'aquest permís, no diu en menys dies podríem negociar. Diu que no ho vol. O sigui, el que esmenen d'entrada és el fet que existeixin aquests tipus de permisos. I crec que això dificulta molt que puguin arribar a un acord, perquè és que si un vol un permís i l'altre no el vol, doncs li serà igual que siguin 12 que 15 dies.
És que llavors no pots pactar res. Et miro tant en Marcos, perquè és una miqueta el que intenta... Jo evidentment, sempre soc partidari del diàleg en qualsevol situació, i en pactes, en polítiques, en diàleg social, el que vulguis. Però quan una part ja diu que no a tot, ja fa una esmena a la totalitat, què pot pactar l'altra part? Què pot dir? Què negociem? Què rebaixem o què ampliem?
Normalment, el que passava en això... Què hauria passat, diguem-ne, en els vells temps? Vale, demanem 10 dies. No. Bueno, pues això s'acaba pactant, jo què sé, 2 dies, és a dir, 2 dies més, 2 més 2, i en el proper conveni, el proper d'allò, a partir de que això és un dret consolidat, això va millorant-se i es va ampliar. És veritat que això és molt més lent per la gent que s'hagi de beneficiar? Sí. Però jo crec que la virtut de tenir un diàleg social i que les parts puguin... Perquè, per exemple, jo... És a dir, això pot semblar un tema menor, però aquest país necessita amb urgència un pacte de rendes. Un gran pacte on les empreses apugin els salaris a canvi de 2-3 anys de tenir menys marge de benefici per intentar equilibrar el principal malestar social, que és que els lloguers són massa alts i els salaris són massa baixos. I només actuant en la banda del lloguer, malgrat que tu construeixis més pisos, i independentment de l'olent que siguis, si no toques l'altre factor que necessita un pacte de rendes. Per tant, tot el que sigui allunyar un diàleg social que necessita aquest país, a mi, jo crec que, com a costum, a mi em sembla dolent. I veig molt al Ministeri de la vicepresidenta Yolanda Díaz molt en aquesta línia de apliquem mesures perquè treurem rendiment electoral, i si ens carreguem el diàleg social, doncs, escolta'm, ja veurem.
El diàleg social, vull dir, hi ha la patronal, però hi ha, diguéssim, els treballadors, no només hi ha molts que no estan sindicats, també, vull dir que al final la gran majoria de persones no són empresaris, són treballadors.
Bueno, però els treballadors no sindicats es beneficien dels acords sindicals.
Sí, però...
Sempre és així.
Sí, però vull dir que al final els sindicats representen a una quantitat més gran de gent que no a la patronal. Per tant, sí que hi ha diàleg social, crec jo.
Però tu necessites a la patronal per arribar a acords.
Sí, però si la patronal té aquesta actitud prepotent, xulesca, caricaturesca, de jugar a la radicalització, no, jo això no hi entro, és que aquí no, és que aquí no s'hi pot jugar.
Si mirem en perspectiva el que ha passat aquesta legislatura, quan s'aconsegueix aprovar d'aquella manera rocambolesca, amb aquell vot del PP que s'equivoca, però quan s'aconsegueix aprovar la reforma laboral, s'elogia en aquell moment la capacitat per seure i negociar de Yolanda Díaz amb les dues parts. En aquell moment el que va passar és que des de dins de la pròpia patronal el senyor Garamendi va rebre moltes crítiques perquè van considerar, o consideraven aquests sectors, que havia sigut massa tou, massa flexible, massa dèbil en la negociació. I el cert és que ell, a partir d'allà, endureix el discurs. Si tu em dius... Yolanda Díaz, quan porta al Congrés la reforma de l'horari laboral, sap que fracassarà perquè Junts li ha dit que no li votarà, i probablement, sabent que no li votarien, no busca cap mena de negociació ni abans ni després, o no en busca suficients...
Però s'ha de buscar abans. Tu has d'apuntar-ho ja al Congrés,
o no en busca suficients. Però també és cert que hi ha una mena d'aliança de sectors empresarials, econòmics, que estan treballant per intentar que aquest govern, més allà dels seus propis errors, que són molts, acabi quan abans millor, i això fa que dificulti qualsevol diàleg social que, com tu dius, ha d'existir sempre, o sigui, a nivell estatal i en qualsevol empresa.
Clar, és que aquí el que diu la Neus busqui també una pàtina política en tota aquesta situació, en tota aquesta actitud que està prenent la patronal, segurament, i potser també Yolanda Díaz, entenc, que vull dir, tant d'una banda com l'altra, però evident la patronal interessa una sèrie d'interessos des d'un punt de vista polítics bastant allunyats d'aquest govern PSOE-Sumar, en el qual estan aplicant aquesta pinça des de tot arreu, amb els milers d'errors que està tenint el govern i que després segurament en parlarem. Però, evidentment, hi ha tots uns sectors que els interessa que aquest govern caigui per tot arreu i, per tant, l'estan collant a totes bandes.
Bé, en tot cas, la mesura no genera dubtes a la taula, diguem-ne.
No,
la manera com s'ha afrontat la negociació és el que no us posa d'acord, però com a mínim aquesta que proposava la, o que recordava la, la Carlota Gurt, d'augment els dies de permís de dol i també de cures pal·liatives, doncs aquesta és una bona notícia. Veurem, insisteixo, si tira endavant o no, perquè de moment això s'ha pactat entre el govern espanyol i els sindicats, i ara cal que més grups polítics, fins a arribar a la majoria, ho votin al Congrés dels Diputats. Carlota, gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.
Passen 20 minuts de les 3, una pausa i de seguida entrem en matèria.
Catalunya migdia. El 22.350, el 48.900.
Farta que el 22 de desembre no t'acompanyi la sort? Aquestes festes a Ilerna i surts guanyant.
Més de 30 cicles d'FP online. Més del 90% d'ocupabilitat.
Descobreix les sorpreses del calendari d'advent d'Ilerna. Matricula't a FP Oficial Online al febrer. Ilerna.es.
Un disc és una obra d'art total. En Derroc Llibres presenta Art i Música, una completa antologia gràfica de la música catalana a través de 800 portades i 100 il·lustradors i dissenyadors. Art i Música, la imatge sonora de mig segle de la nostra discografia.
4 de cada 10. Pot semblar una xifra qualsevol, però al darrere hi ha milers de vides, perquè a Barcelona 4 de cada 10 infants viuen en pobresa i avui volem que els escoltis. Amb el Banc dels Aliments i Xiula donem veu a tots aquests infants amb una cançó per omplir plats i somriures. Bancdelsaliments.org. Dona.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Catalunya migdia.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Fa dies que hi reflexiono. A banda del vostre programa, a les 4 és la millor hora del dia per alguna cosa?
Eh?
Per mi les 4 és una hora...
Un desastre.
No? A banda de que comences el programa i, per tant, és la millor hora del dia, no trobava gaire coses més interessants.
Ah, Marta, bona tarda.
Bona tarda.
La millor hora del dia, o millor que ser aquí.
Sí, sí.
Home.
Ep, alto.
No, enlloc, enlloc.
Has tingut una tarda excel·lent?
Prou bona.
Però prou bona no és excel·lent, tampoc, eh?
Sí, és excel·lent.
La millor hora del dia, les 4 de la tarda, amb Francesc Garriga. Sí,
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí una estona ens fixarem en una mesura que Europa aprovarà en els pròxims minuts, que és el fet que ajornarà l'entrada en vigor de la prohibició de vendre cotxes de combustió, vaja, de benzina o de gasoil, i que, per tant, l'obligatorietat de tenir cotxes elèctrics vagi més enllà del 2035, que és el que ja havia previst. De seguida entrem en aquesta matèria. Mentrestant, pel que fa a l'actualitat política, continua més o menys allà on estava en les últimes setmanes, després de tots els escàndols de teòrica corrupció i també d'assetjament sexual a l'interior del PSOE, que han assetjat el govern espanyol. Ahir Pedro Sánchez va fer la seva compareixença i avui hem sentit, per exemple, al matí de Catalunya Ràdio, la portaveu del Partit Popular, Cuca Gamarra, criticant el protocol dels socialistes. El que diu Cuca Gamarra és que el PP té un protocol que compleix, mentre que Pedro Sánchez, tot allò que toca, diu ella, ho espatlla. També el protocol del Partit Socialista.
El Partit Popular lo tiene. No tiene un problema con los protocolos porque cuando los tiene que activar, los activa de una manera correcta. Lo que ha hecho Pedro Sánchez, que todo aquello que toca lo pervierte, es pervertir también el propio protocolo del Partido Socialista. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez con sus protocolos cuando se trataba de los hombres del presidente? Pues esas denuncias, perderlas por el camino.
Per cert, també hem sentit com Sumar rebaixa una mica les seves peticions al govern espanyol. Després de l'esclat dels escàndols al voltant de Pedro Sánchez, reclamava una remodelació profunda del govern, de l'executiu espanyol, i avui ja no és aquesta remodelació el que demana, sinó una reunió cara a cara per tal de redreçar la legislatura. Una reunió com la que tindran Oriol Junqueras i Pedro Sánchez, que es va anunciar ahir mateix. Aquesta reunió i també la manera com els partits independentistes catalans afronten el que queda de legislatura tampoc no posa d'acord a Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, i ho hem pogut també comprovar al matí de Catalunya Ràdio. Per exemple, en una entrevista amb la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, com deia al matí de Catalunya Ràdio, Nogueras insisteix que no cal negociar res amb el PSOE i que el que s'ha de fer és buscar una entesa entre Esquerra i Junts aquí a Catalunya abans d'anar a Madrid.
Hem rebut de moment una resposta més en clau espanyola, que és anar a seure's amb el Partit Socialista i no sé per treure en què. Jo crec que ens toca a nosaltres fer el pas endavant, deixar de posar la responsabilitat o el rumb de per on ha d'anar tot en els partits espanyols i agafar el rumb i el timó nosaltres.
Des d'Esquerra Republicana, el mateix matí de Catalunya Ràdio, el diputat Francesc Marc Álvaro ha defensat que s'ha de mantenir la negociació amb els socialistes perquè el govern espanyol compleixi amb els compromisos pendents. N'és la mostra, diu, aquesta trobada que deia entre Oriol Junqueras i Pedro Sánchez.
De la mateixa manera que ens sembla que ells no haurien d'esdevenir comentaristes de l'actuació d'Esquerra, jo m'estaré, diguem, d'aprofundir en el comentari sobre l'actuació de Junts, que podem dir que un exemple de gran coherència parlamentària no és.
I com dèiem, des de Sumar, que rebaixen aquella remodelació profunda del govern a una reunió per tal de redreçar la legislatura. Ho ha explicat Enrique Santiago, que és diputat de Sumar.
Para poder aportar desde el gobierno todas las explicaciones que sean necesarias a la sociedad, es por lo que estamos preparando una reunión de trabajo con el Partido Socialista para poner a funcionar al 100% la acción de gobierno.
Fins fa unes hores, aquí Sumar el que deia és que calia una remodelació profunda del govern. No sé com veieu tot plegat, si Pedro Sánchez se'n sortirà, va fer la compareixença ahir mateix dient que ell tirava i que considerava que tot això estava encapsulat i que, per tant, ell vol acabar la legislatura, tot i que és veritat que es nota que en alguns dels seus socis hi ha una voluntat de, com a mínim, marcar una mica més de distàncies per si de cas.
Un cert equilibri d'impotències tots, no? Per una mica l'ordre cronològic que has fet tu de l'escenari, des de l'autoritat de ser del mitjà que va treure el cas de Paco Salazar i de com el PSOE no havia aplicat els seus protocols i, de fet, havia tapat les denúncies que hi havia contra aquest senyor que tenia un alt càrrec a la Moncloa en el seu moment i que, si no arribem a treure aquesta informació, també fa 6 mesos doncs hauria acabat a la Secretaria d'Organització com a adjunt, que en realitat amb perspectiva de realment ser el secretari d'Organització. Crec que el PP, lliçons les justes, que fa 4 dies un conseller gallec que està imputat per agressió sexual, el partit, inclòs el president de la Junta, el van acomiadar amb aplaudiments i abraçades. Per tant, home, tota la crítica a com ho ha gestionat, a com de malament ho ha gestionat el PSOE. Però el PP, en fi, perquè els casos que li han sortit, doncs n'hem informat qui n'ha informat, i no tothom. Però no ho ha gestionat bé, tampoc, ja et dic, amb aplaudiments i abraçades, en l'últim cas, que és de fa no res, uns mesos, i a més era un conseller del govern de la Junta. Dos, sobre lo d'Esquerra i Junts, o sigui, jo, clar, quan veig, o sigui, fa poc més d'un mes, abans ho calculava, va ser el 6 de novembre quan Míriam Nogueras va dir que es bloquejava la legislatura, que no li aprovarien res a Sánchez. I ho ha dit convençuda i crec que, a més, en fi, la intenció era aquesta, ara ja no sé quina és, perquè avui mateix, amb la mateixa contundència, diuen que s'ha d'aprofitar l'oportunitat i treure'n el màxim. Per treure'n el màxim i aprofitar l'oportunitat, dic jo que hauràs de negociar alguna cosa.
Però el que diu Junts, és que des d'aquella posició i d'aquella amenaça de trencament i que el PSOE va comprovar que anava de debò, es van moure moltes més coses de les que s'havien mogut en els mesos previs, en què sense aquesta amenaça de trencament o sense aquest trencament el PSOE havia anat fent la viu o no s'havia mogut prou.
Val, d'acord. I llavors no es negociarà res? Pregunto. No ho sé, perquè clar, jo, o sigui, com que amb la mateixa contundència s'ha dit una cosa i l'altra, no ho sé. Si els acords els han de negociar a Míriam Nogueras i Gabriel Rufián,
no hi haurà acords.
Serà complicat.
És que ni s'hauran.
Serà complicat. I respecte a lo de Sumar, bueno, clar, la senyora Yolanda Díaz va sortir dient que això, que hi havia una remodelació de govern, des de Moncloa van sortir immediatament a dir que no hi seria, més enllà del canvi ara de la portaveu, i no n'hem tornat a saber res més.
Sí, sí, bueno, és que la proposta de Yolanda Díaz no tenia cap mena de sentit. Avui, quan l'Òscar Puente ha dit que els sacrificis, diguem-ne, eren un tema religiós i que no tenia sentit fer sacrificis al govern per un problema que no era estrictament del govern, com és el tema de l'acusament sexual, clar, és que té molta raó.
Però el govern no només tenen un problema amb els sacrificis, amb els casos d'assetjament sexual, és a dir, estan sortint informacions, i no només pel cas Ábalos, Cerdán, Koldo, que s'ha de veure si acaben esquitjant o no el govern. És a dir, si aquestes investigacions, que no ho sabem, perquè l'únic que sabem és el que diu un informe policial i que el jutge ha incorporat a la causa, però si des de la CEPI es van utilitzar, com es diu, administracions públiques per treure comissions il·legals, doncs ja no estarem parlant només d'un tema que afecti a persones que estaven en el partit i que era un cas... És a dir, no només és això.
Però és que ja anant més enllà d'això de si estan esquitxats o no, és que tens un govern o una Moncloa o un congrés completament paralitzat. És a dir, què s'està provant? Què s'està provant pel bé dels ciutadans? Poca cosa, no? Vull dir, s'estan traient sí acords, però veurem quan arribin al congrés. I per tant estàs amb un encefalograma pla en el qual les grans reformes, quan entren, si ja Junts diu que no vol negociar, els bascos ja estan parlant de que posi una data el 2026. Alerta quan els bascos diuen alguna qüestió com aquesta. Sí. Jo quan ho vaig llegir vaig dir, això vol dir que alguna cosa estan negociant i que el 2026 veurem eleccions. I en el sentit del que deies, no?, d'aquest, no sé si nou gir de Junts, és que un gir en el sentit de que ara demana, no?, fa la mà estesa cap a Esquerra, fer una espècie de Junts pel Sí, entès, no? Una espècie de...
Sí, un front comú des de Catalunya per tal d'anar a aprofitar la debilitat del govern espanyol.
Però recordem que Junts, fins fa uns quants mesos, deien que eren els campions de negociar, que no necessitaven ningú més per negociar i que ho havien cobrat tot per avançat. I, per tant, arriba un moment, no?, que dius, on estem? A quin punt estem o a quin punt de credibilitat estem per poder fer aquestes negociacions? Ho fem, sí o no? Fem aquest front comú per aprofitar unes debilitats? I, per tant, l'única manera d'aprofitar unes debilitats és negociar, és seure't amb l'altre per treure't el màxim rèdit. Per tant, dins de l'hipèrbole que tot, potser tot plegat, estàs negociant, senyors de Junts. Per tant, em costa bastant d'entendre, si jo ja em perdo, m'imagino que la ciutadania en general ja deu estar perdudíssima de cap on va aquest intent de pacte de Junts, i fins i tot també, parlant del PSOE, no?, que el mateix Pedro Sánchez anava dient aquest cap de setmana, i ell mateix, que com més fang li tinc, més aguantarà aquest fang. El problema és que el fang no ho aguanta tot, perquè arriba un moment que ja tens tant de casos de presumpta corrupció o tant de casos de presumpte assetjament que veurem aquest manual de supervivència tan famós, no?, que ha fet Pedro Sánchez, fins quan li dura o fins quan pot aguantar. Però repeteixo, quan els bascos diuen 2026, ai.
Marcos?
Però és que els casos de corrupció...
Presumpta. Digue-li presumpta, si no...
Els casos...
No, és que de moment és presumpta perquè...
Perquè no estan jutjats.
Ja. Bueno, no estan jutjats, però a veure...
Que sí, que era ironia.
En el cas d'Ábalos, Santos Cerdán i Koldo, això té...
mala pinta.
Una defensa molt complicada, molt, molt, molt complicada. Fins i tot a l'impacte que això té sobre, des del punt de vista polític més greu, és per la presidenta de Navarra, que clarament difícilment pot continuar el càrrec. A mi m'estranya molt que no s'estigui parlant d'això. És a dir, Chivite pot continuar de veritat en el càrrec? Jo ho sento. És a dir... No...
Passa que no, hi ha el contracte de veritat avalat, però diguéssim que ella directament,
no,
és veritat que tenia un oncle que estava com vinculat a l'empresa i
tal com ha funcionat la taula de contractació, però... És a dir, jo crec que tot això no és és molt poc defensable, i arrel del tema Chivite tot el PSOE està en una situació de feblesa territorial molt gran. No hi ha líders territorials. El principal líder territorial del PSOE és Salvador Illa, que és del PSC. És, la situació és una mica absurda.
Ara és més o menys el mateix, PSC,
no,
PSOE.
No, sí, no, home, és el mateix. Sí, home, no, sí. Siguem...
Más o menos lo
mismo. A mi ja s'assembla més que en altres temporades anteriors.
Ho sento, però no. Això no és així.
Home.
Escolta'm,
home.
No passa...
D'acord, d'acord, és la teva opinió, només faltaria.
Bueno, a veure...
Legítima.
Bueno, no us encalleu en això, en tot cas. És veritat que ara, els líders territorials del PSOE estan fluixos. I la prova ho tindrem, de fet, en les enquestes això ho diuen. Ara hi ha eleccions a Extremadura d'aquí 4 dies a l'Aragó.
Aragó presenta a la Pilar Alegría, que té una foto amb el Paco...
Salazar.
El Paco Salazar, allà després... O sigui, és pràcticament en aquest moment la pitjor candidata que podríem presentar. O sigui, és tot... A València també han aplicat el mateix de ministra pel matí i per la tarda vostè fa oposició...
A la
Diana Morant, a la ministra de Ciència, que jo crec que és una molt bona candidata, però que l'han col·locada en una posició en què no. És a dir, a tot això, el PSOE està molt feble, però insisteixo, jo crec que són bàsicament problemes de partit i s'han de fer els gestos i les mesures al partit. És el partit on estan els problemes greus. I, per tant, el partit està molt feble.
Però quan dius el partit, també mirem una mica... És a dir, sí. la gran força i la gran debilitat és tenir Pedro Sánchez. És a dir, que això no passa només al PSOE, li va passar en el seu moment a Junts, li va passar a Esquerra, és a dir, quan fies una estructura tan important com és un partit a un hiperlideratge, això passa també, en fi, a altres països, no? I a més, hi ha estudis, fins i tot, el Gutiérrez Rubí té un llibre on parla dels hiperlideratges. Això el que fa és que et debilita molt l'organització, és a dir, en els comitès federals del PSOE, o no es passen les llistes o són per assentiment ja. I es va veure sobretot aquesta debilitat quan Pedro Sánchez va agafar aquells 5 dies per reflexionar. Es va veure com el partit entrava en pànic perquè...
Qui presentarem?
Clar, perquè són molt deudors d'un lideratge com el seu, que s'ha demostrat que és un gran lideratge, és a dir, i és veritat que el manual de supervivència, no sabem si li queden moltes o poques pàgines, però li ha funcionat, és a dir, que és un supervivent, és evident. Ara, el que també s'està demostrant és que els partits necessiten tenir estructures fortes, i tenen sort que en el cas del PSOE, doncs té una presència territorial que quedarà molt debilitada, evidentment, sobretot a nivell governamental, al cicle autonòmic que ha propiciat, perquè no estava previst, l'ha propiciat el PP per anar encadenant victòries, més enllà de si després depèn o no de Vox, que probablement sí, arreu. El que tindrà Pedro Sánchez llavors és una concatenació de derrotes territorials, i veurem quina força té el Parlament en funció també d'aquestes aliances que dèiem tan complicades, no? En fi, és un repte, crec que només a l'alçada de Pedro Sánchez.
Veurem com evoluciona tot plegat. De moment el que tenim és aquestes reaccions a la compareixença d'ahir mateix del president del govern espanyol. Són 3:45, fem una pausa i anem cap a Brussel·les, perquè insistim que aquesta tarda hi ha una decisió que més o menys ja s'esperava en els últims mesos, però que no deixa de ser un... revés important per la vida del cotxe elèctric. Ara ho avancem.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Moure't per l'àrea metropolitana de Barcelona mai no ha estat tan fàcil, segur i còmode. Amb el Bicibox pots aparcar la teva bici o patinet a prop de casa, de la feina o del metro.
Tria l'abonament que et vagi millor i mou-te amb llibertat.
Registra't a l'app AMB Bicibox i aparca la bicicleta o el patinet amb seguretat. Àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
Catalunya migdia.
Saps què? Aquest any a casa els Reis vindran el 6 de gener, el 6 de febrer, el 6 de març, el 6 d'abril.
Ah, sí? I què us portaran?
El Pol demana una subscripció a la revista El Tatano. Vol rebre cada mes contes, còmics, jocs, manualitats. L'he fullejat i la veritat és que està molt bé.
Quina bona idea! Un regal que dura tot l'any. Subscriu el teu fill a la revista El Tatano. Entra al web cavallfort.cat. El Tatano, el cavall fort dels petits.
4 de cada 10.
Pot semblar una xifra qualsevol, però al darrere hi ha milers de vides, perquè a Barcelona 4 de cada 10 infants viuen en pobresa i avui volem que els escoltis. Amb el Banc dels Aliments i Xiula donem veu a tots aquests infants amb una cançó per omplir plats i somriures. Bancdelsaliments.org. Dona.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
El Corte Inglés presenta...
Ja és Nadal, i no ens pot agradar més. Ens agraden les llums i la música.
Els sopars interminables i els ninots de gingebre.
Perquè com més Nadal, més ens agrada. Ja és Nadal.
Ja és aquí.
I aquesta és casa vostra.
El Corte Inglés, on viu la màgia del Nadal.
Enderroc Llibres presenta... 150 anys amb veu de dona, un centenar de retrats de dones de la música popular d'arreu del món il·lustrats per Maria Picasso i textos de Jordi Novell, de Billie Holiday a Billie Eilish. 150 anys amb veu de dona, un llibre per mirar i llegir.
De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 18 minuts seran les 4 de la tarda. Com us dèiem, la Unió Europea permetrà que el motor de combustió, vagi, els cotxes de benzina o dièsels, vagin més enllà de l'any 2035, que és el que estava previst. Sembla que la decisió és aprovar una normativa que redueixi les emissions de CO2 fins al 90% en lloc de prohibir-les totalment, que és el que estava previst. La Comissió Europea ha fet cas a les exigències de diversos països, però sobretot d'Alemanya, i també a la majoria de fabricants europeus d'automòbils que utilitzen el manteniment de llocs de treball a les fàbriques com a arma negociadora. Ara caldrà veure com es compagina aquesta decisió amb el compromís europeu de neutralitat climàtica. Anem primer cap a Brussel·les. Saludem el Jordi Baró. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
En quina situació estem ara mateix? La decisió ja és ferma o estan encara reunits?
Doncs està reunit a aquesta hora el Col·legi de Comissaris. Els comissaris es reuneixen una vegada per setmana i han de prendre aquesta decisió en qüestió de minuts. La Comissió Europea ha de sortir a dir que recula en aquesta prohibició total dels cotxes amb motor de combustió el 2035 i que ara l'objectiu que proposa per 2035 és una reducció de les emissions del 90%. Hi ha consens aquí que aquesta reculada, aquesta marxa enrere avui és la més gran en els objectius climàtics de la Unió Europea en els últims 5 anys, perquè es fa marxa enrere en aquest objectiu de 2035, però no es posa un objectiu nou, sinó que simplement s'accepta que a partir de 2035 i podrà continuar havent tot tipus de vehicles al mercat. I com deies, és el resultat de les pressions intenses tant d'Alemanya com de la indústria de l'automòbil, com també d'altres països com per exemple Itàlia, que havien estat reclamant els últims mesos i anys que s'abandonés aquest objectiu de 2035, que era un dels objectius claus de l'agenda verda europea. Avui la Comissió Europea ho proposa, i això després haurà de passar pel filtre del Parlament Europeu i dels Estats, però previsiblement aquest objectiu s'acabarà aprovant modificat, perquè, com sabeu, tant al Parlament Europeu com entre els Estats hi ha a dia d'avui una majoria conservadora i ultraconservadora que molt previsiblement estarà d'acord amb aquest objectiu.
La decisió és d'aquesta mateixa tarda, és a dir, que aquesta reunió no es preveu que s'allargui molt i que, per tant, avui mateix tindrem la confirmació oficial d'això que ja tothom dona per fet.
Correcte, sí, sí. Avui la Comissió Europea sortirà a dir que deixa caure aquest objectiu de 2035 i que ara el que planteja és que en lloc de la prohibició total dels vehicles de combustió hi hagi una reducció de les emissions del 90%, amb la qual cosa voldrà dir que tots els vehicles podran continuar venent-se a partir de 2035, inclosos els de gasoil i gasolina.
Doncs des de Brussel·les ens ho explica el Jordi Baró, que estarà pendent d'aquesta reunió per saber quines conclusions es treuen, però insistim que la mesura serà aquesta, el fet d'ajornar aquesta prohibició. Gràcies, Jordi. Bona tarda.
Bona tarda.
Saludem el Josep Maria Vall. És el president del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya. Senyor Vall, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Què li sembla aquesta decisió de Brussel·les que es farà oficial en els pròxims minuts?
Era una decisió ja esperada i lògica. Jo crec que inclús de sentit comú. No podia ser que diguéssim, tinguéssim uns límits al 2035 pues per eliminar totalment la venda de cotxes amb motors de combustió i quedant-se pues, amb una situació europea amb milers de llocs de treball que es podien quedar a l'atur. Això és flexibilitzar el mercat. I és flexibilitzar el mercat amb aquestes mides ens permeten tirar endavant després del 2035, inclús amb motors de combustió.
Per què no tirar el cotxe elèctric? Què és el que falla? Perquè ja fa anys que ens havien dit que el cotxe elèctric era el futur, que els cotxes de combustió tenien data de caducitat, que això havia de reconvertir-se i que tots aniríem amb cotxe elèctric, però la realitat és que no acaba de quallar.
Bueno, cotxes elèctrics, és veritat que la decisió és anem cap al cotxe elèctric, el que passa que la velocitat de creuer per la venda de cotxes elèctrics és molt lenta, molt menys del que s'esperava pues, fa escassament 5 anys. Per què no es venen cotxes elèctrics? Realment encara els preus dels cotxes elèctrics són cars. Tots els temes de carregadors que hi ha, que tenim a les carreteres encara no és suficient i, per tant, la gent no està preparada per comprar un cotxe elèctric. Això té que canviar amb els propers anys, però el que no podíem posar límits d'anys amb tot això i esperar que hi hagués un miracle.
I qui no ha fet els deures? Els fabricants de cotxes per rebaixar el preu dels elèctrics? Les autoritats per col·locar més punts de recàrrega? Qui és el que ha deixat els deures per fer?
Jo crec que això va ser un error de planificació inicial. La planificació inicial, quan es va dir creiem uns objectius de reducció d'emissions de CO2 cap a l'atmosfera, pues, es van posar uns anys i una reducció d'aquests límits de CO2. Això, com a objectius, estava bé. El que no estava bé és dir com ho tenien que fer. I com ho tenien que fer era a través de cotxes elèctrics només. Els fabricants, llavors, es van veure obligats a fer unes inversions notabilíssimes en cotxes elèctrics, però realment el mercat no ha acompanyat. I llavors, és clar, ara estem fent corregint el que vam del tret inicial que es va llançar amb la planificació, estem allargant plaços, estem allargant pues, les reduccions de percentatges de CO2 i això perquè no es va planificar inicialment.
I com es pot fer compaginar aquesta decisió d'avui de Brussel·les i que, per tant, que els cotxes de combustió continuaran venent-se més enllà de l'any 2035 amb els objectius de neutralitat climàtica i de reducció de les emissions? Això es pot compaginar, les dues mesures?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí. O sigui, tots els fabricants d'automòbil en aquests últims anys han fet grans inversions per reconvertir els cotxes amb motors de combustió, convertir-los en cotxes amb motor elèctric. Les inversions estan fetes i es continuen fent. Per tant, això ja és una realitat. Això cada any anirà més i més. Els percentatges de venda de cotxes elèctrics aniran cap endavant. I això es resolgaran amb els que fabriquen tots els carregadors, companyies elèctriques que fabriquen els carregadors que ens tenen que alimentar aquests cotxes elèctrics. Això ja no es pot frenar, això serà un fet.
I si mirem a la indústria catalana, la mesura d'avui de Brussel·les és també bona? És a dir, a Catalunya tenim indústria automobilística, no només la SEAT, que és la primera que ens ve al cap, sinó també moltes plantes de components o d'auxiliars del país que també estan encara molt adreçades al cotxe de combustió.
Sí, evidentment, aquí a Catalunya tenim una indústria auxiliar de l'automòbil molt potent i molt ben preparada per fabricar components. Quins components? Fins ara, components destinats al cotxe de motor de combustió. Aquestes companyies pues, realment també tenen que fer un canvi. L'estan fent, aquest canvi. L'estan fent dirigit a subministrar components per cotxes amb motor elèctric. I estan fent grans moviments amb associacions entre elles pues, per lograr aquest objectiu. Per tant, flexibilitzar el mercat és bo.
Senyor Josep Maria Vall, president del clúster de la indústria de l'automòbil de Catalunya, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Molt bé, gràcies, bona tarda.
Doncs ja veieu que els fabricants de cotxes estan satisfets, com òbviament no podia ser d'una altra manera, però és veritat que els que no hi entenem gaire la idea que si es continuen venent cotxes de combustió es pot fer compaginar amb el fet de comprometre's a reduir les emissions, home, sembla complicat, però no sé com ho veieu. I que el cotxe elèctric va endarrerit, això és una evidència, és a dir, només cal sortir al carrer.
És evident, no? I s'ha imposat l'economia davant de l'agenda verda. Molts interessos econòmics davant del canvi climàtic. Aquesta és una. Dos, avui en dia, clar, és el que deien, no? I el que deies tu, i el que ara dèiem l'entrevistat, comprar un cotxe elèctric encara és car, té poca autonomia, no? Per això necessitem molt més recarregadors, és a dir, pots fer 150, 200 quilòmetres, anant molt enllà, però si no trobes carregadors, per tant, no pots fer aquests desplaçaments llargs, és per això que a vegades doncs, molta gent se'l compra per més desplaçaments curts o per desplaçaments per entre dins la ciutat, però el gran problema és que havíem fixat un objectiu del 2035 davant de tot aquest canvi climàtic que una vegada més no es compleix. I dic una vegada més perquè habitualment no, aquests objectius de l'Agenda 2030 doncs, queden en un calaixet, ja sigui per interessos del petroli, ja sigui per interessos de Donald Trump o per interessos, en aquest cas, de les indústries automobilístiques, sobretot d'Alemanya i Itàlia, que veien doncs, com el seu negoci podia anar a Norris si no s'actualitzaven davant d'aquesta situació de fer més cotxes elèctrics.
La planificació econòmica sempre és molt complicada. I llavors, això estava molt mal planificat.
Però, Marco, si no poses deadlines, no ho fas mai.
Ja, però tu, per exemple, tu has de requerir inversions a la xarxa elèctrica perquè de sobte hi hagi un volum de cotxes entre les 8 i les 10 de la nit que s'estiguin carregant.
Sí, sí, clar, clar.
Això, no, clar, però és que això...
S'ha fet tot junt, és culpa de tots.
Sí, clar, però és que això, per exemple, no s'ha fet. No s'ha fet. En aquest moment, Red Elèctrica té greus problemes per mantenir les connexions de demanda elèctrica que es demanen pel creixement normal de l'economia, sense fer aquest sobreesforç. Per posar un exemple, no hi ha hagut ni subvencions, ni ajudes, ni planificació, per exemple, per electrificar tots els pàrquings. Vostè té una plaça d'aparcament, doncs escolti'm, li donarem 10.000 euros si es posa l'endoll, o li donarem durant 3 anys l'energia de franc si es gasta 10.000 euros i si es posa l'endoll per fer l'últim metre o els últims 10 metres. Tot això no s'ha fet. És a dir, se li va demanar a la indústria automobilística un esforç sense comptar amb tota la resta. Amb tota la resta. És a dir, per tant, tu has de tenir... És a dir, es va fer, per exemple, es va combinar la implantació del cotxe elèctric que requeria aquesta potència afegida d'energia elèctrica amb l'eliminació de les nuclears. És a dir, tu estaves augmentant la demanda per un costat i estaves reduint l'oferta per un altre. És a dir, els països comunistes, la Xina ha fet un esforç brutal per imposar el cotxe elèctric i s'han fotut una pinya sideral i ara no saben què fer amb els cotxes elèctrics que s'estan menjant. És a dir, la planificació, ni tan sols sent un país comunista especialista en planificar, és extremadament complexa, molt complicada. Molt complicada. I això requeria planificació que no regula el mercat. És a dir, això no és el mercat. Això ho ha de fer l'administració, ho ha de fer l'Estat. I tot això no s'ha fet.
I a banda, la implementació del cotxe elèctric És molt desigual per països. Jo recordo fa un parell d'anys a Holanda que em va sorprendre que n'hi havia molts, i a més, alguns, en fi, Teslas d'aquests cars. I vaig preguntar, i era perquè reben uns ajuts espectaculars per poder-los comprar. Aquí encara és un producte molt car, i això el que fa és que, a més, castigues a les rendes més baixes, els que no poden canviar-se el cotxe per tenir un cotxe elèctric. Més enllà de les dificultats, com tu dius, després per poder recarregar-lo i per poder fer distàncies llargues, tot el que s'ha explicat. Ara bé, és una molt mala notícia, com deia el Marc, i el gripau que s'haurà de menjar avui Teresa Rivera, que sap perfectament el que ha batallat quan estava aquí no només quan estava al Ministeri, sinó quan era una experta, i això t'ho diu tothom que està en el camp de les energies renovables, que és una dona que en sap un munt, haver-se de menjar aquest gripau, jo crec que és bastant bèstia. Però ja vam veure la darrera cimera el que va passar. Faltaven un munt de mandataris. Ja no és només Trump o els governs negacionistes, és que els que no ho són estan fent passes enrere. I jo entenc, quan parlava el senyor Vall, no? I parlava del sector, doncs home, ja hem vist el que ha passat, no cal anar a Detroit i totes les barbaritats que hem vist pel món, no? Aquest tipus de reciclatge sempre són complicats a nivell econòmic, a nivell laboral i, per tant, a nivell personal de molts treballadors. Però si l'alternativa és passar les mesures del canvi climàtic, que és una mica el que estem fent, doncs no sé si és una gran recepta.
Hi ha un llibre que crec que et vas recomanar tu en aquesta tertúlia, que és Caput, sobre el declivi de l'economia alemanya.
L'he llegit, no sé si l'he recomanat, però l'he llegit.
En què diu que una de les raons és que durant molts anys Alemanya va prendre decisions de política econòmica pressionat, el govern alemany, per les grans automobilístiques.
La Volkswagen, sobretot,
per exemple,
és la que explica el llibre.
Que va marcar molt quines eren les directrius que havia de prendre, en aquest cas, els ministeris econòmics dels diferents governs alemanys per afavorir els interessos dels fabricants de cotxes. Mm. I ara veiem que, d'aquell exemple, la Unió Europea fa una cosa semblant, que és, escolta'm, jo haig de prendre unes decisions sobre la fabricació de cotxes i acabo escoltant els fabricants de cotxes, que em diuen que no m'obliguis a fer elèctrics perquè em surten molt cars, perquè la gent no els compra, per tant, deixem que tiri més de benzina, sí, i de gasolina.
El fet que Volkswagen no fes els deures, que això ho sap el Marcos perfectament, Volkswagen, que és una manera de viure, no és només una empresa. Sí.
Aquesta decisió és la victòria de Volkswagen.
Clar, això explica.
Per això dic, però tenim un exemple, que és el de l'economia alemanya, i em baso en aquest llibre, que jo no sóc un expert econòmic, però que diu, no, el fet d'haver fet cas a aquestes grans automobilístiques va fer que l'economia alemanya no es modernitzés i no s'actualitzés, com han fet altres economies, per les necessitats. I ara veiem que la Unió Europea fa exactament el mateix, que és fer cas d'aquestes grans fabricants d'automòbils, alemanyes, italianes, també espanyoles, perquè ja veiem que a Catalunya ja s'ha celebrat, perquè això, mira, no cal que experimenteu per fer els cotxes elèctrics més baratos, perquè ja us dono, escolta'm, ja no serà el 35, tira.
És que tampoc posen data.
No, per això, no, és clar. Que ves fent cotxes de benzina.
Ves fent i ja ho trobarem, i aquesta agenda climàtica ja aniran... Que estic d'acord amb aquella, Marcos, que evidentment, si no estàs preparat, no ho pots fer-ho. El problema és que quan hi havia un deadline, que és el 2035, tothom s'havia de posar les piles. Tothom, inclús la indústria automobilística, i evidentment el que deia és la red elèctrica. Per tant, aquí és culpa de tots. I, com sempre, qui paga els plats trencats és l'agenda climàtica.
I també és veritat que sorpresa no és, perquè si algú ha intentat comprar un cotxe en els últims mesos o en els últims anys, el mateix venedor de cotxes et deia, no, escolta'm...
Ja ho veurem.
No facis l'elèctric, tira benzina. Deies, home, no, però...
O un híbrid, tira
benzina, perquè això no... Vull dir que ells ja s'ho esperaven.
O et venien molt més car un cotxe de benzina amb una petita bateria que colava amb l'etiqueta Eco, que és una trampa per anar per la ciutat amb un cotxe de benzina que oficialment és etiqueta verda, però que en realitat està contaminant igual que un cotxe de benzina. Mm. I, per tant, estàs construint tot un discurs que perjudica a les classes populars. És a dir, quants vots no haurà guanyat Vox i l'ultradreta europea amb aquesta qüestió per acabar ara així? És que, clar, tot això... Jo entenc que és una notícia dolenta pel medi ambient. I ho és, i molt, malgrat que el cotxe no és el principal factor de...
Però també són missatges. És a dir, tu, a la gent que li estàs dient que separi el cartró de la llet de l'ampolla de PVC i que allò vagi a reciclar, i després li dius, però en canvi, escolta, amb aquesta mesura que estava decidida, mira, saps què? Tiro llarg. La gent diu, però jo haig de separar aquí el plàstic del paper i el cartró quan resulta que les grans indústries apreten i els hi canvien les normes, doncs que me la canvien a mi també, saps?
És cert, el missatge és dolentíssim, el que passa és, i no n'hauria de ser, el que passa és que, aprofitant que hem parlat d'un llibre, un altre es diu Criminales Climáticos. L'autor és un periodista francès que, evidentment, no me'l sé de memòria, crec que està publicat per Alta Marea, i allà dona les 100 grans empreses més contaminants del món. Multinacionals franceses, àrabs, alemanys, Gazprom... I com que allà ningú hi posa mà, doncs nosaltres anem reciclant mentre ells guanyen mils de milions contaminant.
Bé, doncs la notícia que es confirmarà en els pròxims minuts, però en tot cas l'hem comentat aquí al Catalunya Migdia. Marcos Lamelas, Marc Bataller i Neus Tomàs, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
A vosaltres.
Bona tarda.
Queden 20 segons per arribar a les 4, 20 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, 20 segons perquè continuïn els blocs informatius al 3Cat Info. Tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dimarts, tot i que per vota tot el dia ha estat dimecres per tothom.